Veurem què passa en els pròxims dies, sense prendre noves mesures, perquè recordem, hi ha algunes mesures que ja no es poden prendre perquè la pròpia administració ha admès que no les pot prendre perquè no hi ha diners per pagar el cost que suposa. Ho deia en començar, avui li hem demanat al físic i matemàtic Àlex Arenas un càlcul que imagino que és difícil de fer perquè falten moltes variables que només les podrem tenir a mesura que passin els dies. Però és, si no fem res, continuem com ara, com arribarem a Nadal? O com arribarem uns quants dies abans de Nadal? Per què? Perquè jo crec que totes les famílies ja s'està tenint una conversa complicada, laberíntica, diria, de què fem per Nadal. Laberíntica en el sentit que no es troba la solució. O sigui, l'única solució, jo crec, és, mira, saps què? Deixem-ho aquí i ja reprendrem la conversa una mica més endavant, perquè no. Àlex Arenas, bona nit.
Hola, bona nit, Agnès.
Què tal? Com ho veus?
Tot bé. Doncs, sincerament, ho veig pelut, ho veig pelut. A veure, els càlculs ens estan demostrant que les projeccions no són gens bones. És el que estàveu dient. Nosaltres ens hem vist forçat, diguéssim, com a país, a reobrir aquest conjunt de serveis econòmics perquè, evidentment, no poden estar tancats perquè no se'ls hi pot pagar i estaríem generant una catàstrofe econòmica també a mig termini o a curt termini, en molts casos, i no podíem fer una altra cosa. Ara bé, aquest pla de reobertura havia d'anar acompanyat, sens dubte, d'un pla de balanç perquè aquesta mobilitat que aniríem guanyant i que de manera natural i evident ens portarien en aquestes xifres, doncs es compensés amb alguna altra cosa. Però si no tenim aquesta altra cosa, què podem pretendre? O sigui, no hi ha miracles en aquesta epidèmia.
Clar. De fet, en una setmana la famosa RT ha passat de 0,76 a estar per sobre del 0,9, és a dir, en menys de 15 dies, ara fa 10 dies que va començar la desescalada, posem-li totes les cometes del món, ens hem cruspit el marge que havíem aconseguit després de setmanes amb molta activitat econòmica tancada. Si no fem res, Àlex, i no tenim, òbviament, en compte un element distorsionador que pot ser el pont. Però sense tenir en compte el pont, que no sabem què passarà ni com influirà, si no fem res, tenint en compte l'evolució dels últims dies, amb els bars i restaurants oberts, amb 30%, comerços, etc., com arribaríem a Nadal?
Doncs a Nadal ja arribaríem en una pujada on el nombre de casos seria comparable als que teníem abans de tancar la restauració, els esports i la cultura. El fet és que...
Per sobre de l'1, per tant, Per sobre de l'1.
Ah, sí, sí, de RT podíem arribar perfectament a 1.2 si no fem res més. I això ens posa en una situació molt perillosa, que és el tuit aquest que vaig ficar on vam fer el càlcul, i realment el que es veu és que aquesta onada serà molt, molt, molt més perillosa del que ha estat fins ara la segona onada. Clar, el problema és el següent. Nosaltres el que estem fent és relaxar aquestes mesures, fer aquesta reobertura, però sense un pla que compensi aquesta mobilitat. Per tant, el virus, ara a l'hivern, diguéssim que té una veta efectiva, la veta és el que nosaltres diem el factor de transmissió del virus, que és més elevada, però no és més elevada perquè el virus hagi canviat, és més elevada perquè la nostra activitat ara és fonamentalment interior. Sabeu el problema dels aerosols, que hem estat parlant molts dies de que aquest és el mecanisme principal de transmissió? Doncs clar, això ha sobtat a Salut perquè pensaven en els seus càlculs que el retard aquest de l'efecte de les mesures es veuria al cap de 14 dies, com havien vist a la desescalada a l'estiu. Però això no és així, perquè a l'estiu, al fer molta vida exterior i amb el sol que tenim al país, que també afecta força en el virus, sobretot a superfícies, doncs el contagi era més lent. D'acord? Una persona infectada en el seu període d'infectivitat, diguéssim que el nombre de contactes efectius en els que podia transmetre era més petit. Ara passa tot el contrari. Estem a l'hivern, fem vida interior, i per tant una persona infectada, aquests contactes que té, la seva transmissibilitat és com si fos més elevada. Per això ens han sobtat i heu sentit a parlar, és que hem vist un canvi brusc. Bé, sí. No és un canvi brusc. És el canvi que podíem preveure amb les condicions en les que estem i com es transmet el virus ara, a l'hivern.
És un mal càlcul.
En aquestes condicions de vida que tenim...
És un mal càlcul, és un mal càlcul perquè hi ha algun element que no has tingut en compte, no?
Bàsicament. O que els hi ha sorprès perquè no hi havien comptat en aquesta velocitat. Per tant, ara pugem molt més ràpid que no pas baixem. D'acord? A la que relaxes un servei, una mobilitat, per exemple, reobrint un servei, doncs això puja. El problema és que no hi ha un pla pensat en totes les possibilitats. Hem sentit a parlar d'un pla de reobertura progressiu, que si tot va bé d'aquí 15 dies avançarem una fase, després dues fases, després tres fases, però un pla ha de contemplar totes les possibilitats. Què passa si van mal dades? Què passa si tens... És aquesta prudència que ha de guiar el pla, també. El pla ha de tenir un pla B. Què passa si tot falla? Perquè si tot falla, què faran? Tornar a tancar els mateixos serveis que hem reobert? O sigui, sacrificar l'economia del país i en aquestes persones que sense culpa estan patint els efectes d'aquests tancaments? Això s'ha de dir. Som una societat adulta, hem de saber cap a on anem. Mm. I ara mateix ningú sap cap a on anem. Perquè no tenim sobre la taula un conjunt de mesures que pugui fer front a totes aquestes pinenteses que puguin passar en el decurs d'aquest procés de reobertura.
Clar, és que si no es poden prendre més mesures perquè no hi ha diners i el ritme de contagis va fent, perquè anirà fent, igual que ha fet en els últims 10 dies, anirà fent, quina és la tercera pota, no? O sigui, com evitem que això sigui un desastre? Clar, fa unes setmanes, durant uns dies, vam pensar que els testos ràpids, per exemple, ens podrien salvar, no?, en aquesta pantalla, però sí. Tampoc els tenim. Sí. Tampoc els tenim.
A veure, no els tenim. En un país com el nostre, que és un país econòmicament pobre, doncs hem de tirar d'intel·ligència, d'acord? Mm. I la intel·ligència consisteix en pensar el problema de dalt a baix i veure, si no vols afectar l'economia, què és el que podries fer per reduir aquesta mobilitat sense afectar aquesta economia. Em sembla que ja us ho he dit diverses vegades a la ràdio. Tenim una possibilitat que consisteix en incrementar aquest teletreball fins al 30% que realment podem i per incrementar la teleeducació a partir de la ESO fins al març. I això ho necessitem. Aquesta mobilitat la necessitem restringir. Necessitem 1,5 milió menys de persones fent mobilitat recurrent diària. I aquests números només s'obtenen sense afectar l'economia d'una manera dramàtica fent aquestes dues línies. I després, el tema del test és un tema de que s'ha de posar a l'abast de la població la possibilitat de que la població mateixa s'autodiagnostiqui amb aquest test. Això es podria vendre a farmàcies. Imagineu que seria molt més segur tenir un event de Nadal amb la nostra gent, amb els nostres grans, havent-te fet un test la nit anterior, i aquests tests que tenen un 98% de fiabilitat, doncs ens donarien un 98% menys de probabilitat de contagiar amb aquestes persones.
Clar, de fet, és el que resoldria el dilema aquest inacabable, no? Converses laberíntiques amb la família que estem tenint de què, no?
Exacte.
Perquè, esclar, doncs molta gent decidirà no fer res i deixar-ho per més endavant i quan es pugui, però hi haurà altres persones, famílies, que potser passaran de tot, i n'hi haurà d'altres que potser es veuran abocades a fer-ho perquè, doncs, potser l'àvia està sola perquè aquest any s'ha mort l'avi i de coronavirus. Aleshores, hi ha situacions que emocionalment són insalvables i que et porten a reunir-te, no? I, esclar, si tinguéssim aquesta eina seria fantàstic, però...
Clar, doncs aquesta eina en altres països està a la venda, està a les farmàcies, tu pots fer-te a casa el test i ja pots saber amb certa seguretat que no estàs contagiat. I si estàs contagiat, en 15 minuts tindries el resultat i diries, escolteu, no puc anar al sopar, deixem-ho per més endavant. Però ara mateix no ho saps i tindrem una trampa. Primer, perquè, com dius, aquestes trobades són inevitables. Tothom vol veure a la família d'alguna manera. I és més, hi haurà gent que no respectarà ni tan sols aquests valors que s'han donat com a criteris, perquè no pots tenir un policia a cada porta, i és normal, i sabem que un 20% d'aquesta població portarà un 80% dels contagis. Per tant, tot pinta malament, a no ser que comencem a posar elements a l'altra part de la balança. Per tant, entenem que s'ha de reobrir, però heu de ficar mecanismes. El que no podem esperar és que reobrim i per art de màgia tot vagi bé. És que no té sentit.
No, no, ja podem comptar que aquestes dades aniran a més en els pròxims dies, no? Perquè avui el secretari de Salut Pública, Joan Maria Argimon, deia, doncs veurem si en els propers dies ens quedem aquí al voltant del 0,9 o si va pujant a més de l'1. Clar, la pregunta torna a la mateixa, però com deixarà de pujar si no es fa res? Home, apel·lant a la responsabilitat individual, evidentment, però més que la que s'ha tingut en els últims dies s'aconseguirà? Doncs no ho sé, perquè estem parlant del factor humà, i el factor humà funciona com exacte. Funciona. L'altra cosa és, dades positives, diem, dades negatives, la R comença a pujar, però hi ha dades positives, que és que els hospitals comencen a alleugerir-se. Esclar, jo entenc, Àlex, i tu ho confirmaràs o ho desmentiràs, que aquestes dades funcionen com una serp, en el sentit que la primera que tomba és la de contagis, no? Baixa la de contagis, baixen els ingressats i després baixen els llits a les UCIs. Quan comença a pujar, les dades comencen a pujar primer novament els contagis, després puja als hospitals i després a les UCIs, no? És aquest efecte?
És tal qual, l'has explicat perfecte, Agnès, o sigui, és això, és exactament això. Estem veient la baixada que està associada en aquest retard de la baixada que ja havíem tingut. I, per tant, veure una RDT com la que estem veient ara i amb aquesta pujada increscendo, doncs, simplement el que t'està dient és ara veuràs la baixada, però espera't d'aquí uns dies que veuràs un altre cop hospitalitzacions, un altre cop més càrrega d'UCIs i un altre cop més morts.
Àlex Arenas, gràcies. Gràcies per acompanyar-nos una vegada més.
A vosaltres, sempre que vulgueu.
Gràcies. Vinga, bona nit.